L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir informativament parlant aquesta nova setmana, la que comencem avui, dilluns 20 d'abril. Temps d'actualitat, el de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, que com és habitual i diàriament comença, obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui encetarem a Amposta, passant balanç en aquesta manifestació celebrada en el dia d'ahir, diumenge. Més de 6.000 persones van participar d'aquesta marxa, d'aquesta manifestació en favor de la festa, la cultura i la tradició dels bous a les Terres de l'Ebre. La llibertat per poder fer temptejos amb baquetes en públic a les ramaderies, la solució a la problemàtica dels bous a la mar o la declaració de la festa dels bous de les Terres de l'Ebre com a element festiu i patrimonial d'interès nacional van ser algunes de les reivindicacions que ahir es van demanar als carrers d'Amposta. Parlant de mobilitzacions, avui direm també que la Plataforma en Defensa de l'Ebre celebrava dissabte passat Assemblea General. Entre d'altres acords, es va convocar una mobilització per al proper mes de juliol contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Rebuig d'Iniciativa per Catalunya i de l'ESCUP al Consorci Sanitari Ebrenc anunciat per Francesc Sancho la passada setmana. Sancho, secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, manifestava la necessitat de crear un consorci sanitari a les Terres de l'Ebre. Avui direm també que el passat dissabte a l'Ametlla es va presentar una nova aplicació que permetrà millorar el servei de seguretat i emergències en rústica, l'e-Rural Navigator. I a l'Aldea, demà celebren la seva festa, la festa de la segregació, 32è aniversari enguany concretament de la segregació del municipi i tot un seguit d'activitats que han preparat per commemorar aquesta data al municipi aldeà. Entre d'altres, hi haurà també la presentació del llibre de Toni Gilabert, l'Aldea i la seva gent. A Deltebre, durant aquesta setmana, celebren la Setmana de la Música. Per això, l'Escola de Música de l'Espiga d'Or ha organitzat tot un seguit d'activitats en forma d'audicions. A la recta final del nostre temps d'informació, avui dilluns, i com és habitual, cada setmana farem una ullada també a la jornada futbolística dels equips del territori. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem passant balanç en aquesta manifestació celebrada en el dia d'ahir a Amposta. Més de 6.000 persones van participar a la capital del Montsià d'aquesta manifestació en favor de la festa, la cultura i la tradició dels bous a les Terres de l'Ebre. Una manifestació que va comptar amb el suport de més de 50 penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, del País Valencià i també de localitats de l'Aragó, així com de poblacions barcelonines com la pròpia capital o Vilanova i la Geltrú, i l'Associació Estatal de Bous de Corda. La llibertat per poder fer temptejos amb baquetes en públic a les ramaderies, la solució a la problemàtica dels bous a la mar o la declaració de la festa dels bous de les Terres de l'Ebre com a element festiu i patrimonial d'interès nacional van ser algunes de les reivindicacions d'aquesta manifestació celebrada en el dia d'ahir. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs ahir fou la paraula més repetida a Amposta i a les Terres de l'Ebre. Sí, els bous, sota aquest lema, els taurins ebrencs van omplir ahir Amposta. Segons l'organització, es van unir a la marxa més de 10.000 persones i, segons fonts policials, va ser superior a les 6.000. Tot i el ball de xifres, el recolzament rebut va superar totes les expectatives de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, organitzadors d'aquesta activitat. Els taurins van reclamar llibertat i respecte i es consideren castigats per l'opinió pública i assenyalats pels animalistes. Diuen estar cansats de la incomprensió i de les crítiques i han dut a terme una expressió sense precedents en la seva força. L'agrupació taurina se sent enfortida ara per seguir lluitant per les temptes en públic, els bous a la mar, entre altres. Així ho explicava el president d'aquesta agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí.
A tots els punts que teníem al manifest, ja sigui la problemàtica de bous a la mar, bous en volat, bous capllaçats, les tientes, tota la problemàtica que estem tenint actualment els bous aquí a Catalunya. I bueno, avui la gent ha sortit i ja tocava aquesta unió que avui s'ha demostrat, i la veritat és que l'agrupació de penyes estem contentíssims en l'èxit d'avui. El que esperem ara és les contestes i ara estem forts, perquè després de l'èxit estem forts per poder anar allí en sigue i exigir el que creiem que ens mereixem.
Emoció, festeig i molta música. Aquestes van ser els principals atractius ingredients per convertir una manifestació en defensa de la tradició taurina de les Terres de l'Ebre en una gran festa en la que es van sumar pràcticament totes les poblacions del territori. La resposta va causar una explosió de sentiments en el sector de la societat catalana, que se sent injustament castigat i assenyalat. Un fet que destacava en el seu Parlament el secretari de l'organització, Santi Obiol.
Estem en un moment en què no ens podem quedar callats davant les injustícies, mentides i calúmnies en les que és objecte la nostra festa, la nostra cultura i la nostra tradició, els bous. Recordem a tothom que defensarem fins al límit totes les modalitats. El bou envolat, el bou capllaçat, els bous a la mar, els bous servils, les tardes de vaques, i que no ens pararem per ningú. I si ens porten obstacles, els saltarem i tirarem endavant, perquè un territori unit per la festa, la cultura, la tradició i la llibertat no pot ser callat.
Doncs aquest era l'esclat d'alegria i també de reivindicació dels assistents en aquesta manifestació, que va arrencar des del pavelló Firal d'Amposta i que va omplir pràcticament l'avinguda de la Ràpita fins a la plaça de l'Ajuntament, on de gom a gom es va erigir aquest manifest. Emocionat es veia Rogelio Martí, ramader del Far de Carles, i també donava les gràcies a tots i cadascun dels que van participar en aquesta manifestació, la propietària de la ramaderia Mur, Àngela Mur, a la que escoltem.
La veritat és que ens sentim més que recolzats. A part que ja feia temps que la gent ens estava donant el suport i donant-nos tota classe de recolzaments, avui el fet de vindre aquí tothom, de deixar una mica el cap de setmana aparcat i vindre aquí a fer-nos costat, és molt emocionant i que te toca la fibra, però des de lo més a dins,
Cal destacar també el civisme que es va mostrar per part de tots els participants. No va hi haure ni un sol incident. Així ho destacava també un dels membres de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'ampostí Guillermo Martínez.
Des de l'agrupació estem molt contents per la participació que hi ha hagut. Sí que és cert que els dies abans, en les reunions que havíem mantingut, ja palpàvem, ja notàvem que tindria un èxit, però la veritat és que m'ho han sorprès. Del tema de participació, lo civisme, no hi ha hagut ni un problema, i crec que ha sigut tot un èxit, i no res, contentíssims per tot. Com a ampostí me sento orgullós, perquè crec que la gent d'Amposta ha respost, i a veure ara, a partir d'ara, pues, a seguir treballant en lo bé de la festa.
Va ser, sense dubte, una demostració de força dels aficionats als bous de les Terres de l'Ebre, que van ser acompanyats per representants de diferents poblacions, també del País Valencià, també de l'Aragó i de la resta de Catalunya, des de Barcelona o des de Vilanova i la Geltrú. També es van veure diferents polítics representants dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I continuem ara parlant encara en clau de mobilitzacions, i en este cas referint-nos a l'acord pres el passat dissabte a la 13a Assemblea General celebrada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, una mobilització la que la plataforma anuncia que se celebrarà entre el 30 de juny i el 30 de juliol per protestar contra el Pla de Conca, contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Es farà a les Terres de l'Ebre, però tampoc no es va concretar en principi el lloc. La data i la ubicació es donaran a conèixer més endavant, però això sí, s'ha confirmat, s'anuncia que es farà entre la presentació de les al·legacions al Pla de Conca de l'Ebre i la seva aprovació per pressionar com dèiem, entre el 30 de juny i el 30 de juliol. A l'assemblea de dissabte també es va aprovar una resolució contra la interconnexió de xarxes a través dels canals de REC, Xarta Sénia i Segarra-Garrigues i exigint el compromís del govern català perquè no acaben sent les infraestructures per transvasar aigua cap a València o cap a Barcelona. També es demana el retorn esglaonat de l'aigua del mini trasbassament de Tarragona. Escoltem les declaracions que a l'Agència Catalana de Notícies feia el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, explicant, com dèiem, que la mobilització es farà entre la data de les al·legacions i l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre. Manolo Tomàs.
La mobilització tindrà que veure en la data de presentació d'al·legacions al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i en la seva aprovació. D'alguna manera entenem que per la informació que nosaltres tenim en aquests moments no hi ha cap interès per part de la Confederació de revisar d'una manera adequada el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Articularem tot el que tinguéssim que articular en plan jurídic i en plan tècnic, però hi ha un component que és molt important, que és el component social i polític. El polític ho ha de fer el govern català i el social crec que ens correspon a la gent de les Terres de l'Ebre, si volem.
Manolo Tomàs explicava també que l'informe d'impacte ambiental de la xarxa Natura 2000 és útil per a les proposicions amb les quals es va demanar.
En realitat és d'alguna manera el que demanàvem era un document on l'organisme responsable de la xarxa Natura 2000 català, que és el responsable del Delta de l'Ebre, digués si en el Pla Hidrològic de l'Ebre hi havia afectacions o no a l'ecosistema del Delta protegit per la Comissió Europea. Llavors, el detall del document avui no l'explicarem, però en realitat la conclusió que hem tret és que és un document senzill, és escuet, però és útil.
Un altre dels punts aprovats en aquesta 13a Assemblea General de dissabte pel que fa a la plataforma va ser també que es demanarà una reunió amb la ministra de Medi Ambient, Isabel García Tejerina, per tal de conèixer les intencions reals que el govern espanyol té de modificar el Pla Hidrològic de l'Ebre. La plataforma farà arribar a Tejerina l'advertència que, en cas que no es complisquen les 50 recomanacions que la Comissió Europea ha fet arribar a l'executiu espanyol per incloure en el Pla Hidrològic de l'Ebre, demanaran que es bloqueje una considerable quantitat de fons europeus destinats a infraestructures i medi ambient. L'informe europeu sobre la revisió del pla, aprovat el febrer del 2014, posa en qüestió no només els 95 metres cúbics per segon del cabal, el tram final de l'Ebre i el Delta, sinó també la capacitat dels embassaments i les 465.000 noves hectàrees de regadiu previstes. I el recorregut informatiu del dia, deixant de banda ja aquesta nova mobilització que convoca la plataforma per al proper estiu, avui hem de parlar també del rebuig d'Iniciativa per Catalunya i de l'ESCUP al Consorci Sanitari Ebrenc anunciat per Francesc Sancho la passada setmana. Iniciativa avisa Convergència que no acceptarà un consorci per privatitzar la sanitat a l'Ebre, mentre la CUP de les Terres de l'Ebre denuncia que Convergència vol donar un pas més en la privatització de la sanitat pública de les Terres de l'Ebre. Francesc Sancho, secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, manifestava la passada setmana la necessitat de crear un consorci sanitari a les Terres de l'Ebre. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs davant les declaracions del responsable de Salut, Francesc Sancho, d'intentar crear un ens a les Terres de l'Ebre per aglutinar tots els hospitals i clíniques del territori en un consorci, han començat ja a proliferar les veus que estan en desacord en aquesta proposta. Iniciativa per Catalunya Verds, per exemple, volia expressar el passat divendres que no donaria suport a cap consorci sanitari amb la finalitat de privatitzar la sanitat, tal i com està succeint a Lleida. De fet, els ecosocialistes recordaven que han liderat juntament amb d'altres moviments socials i partits el rebuig al Consorci de Lleida i que faran el mateix si es produeix una situació similar a les Terres de l'Ebre. Una altra formació que també expressa la seva preocupació és la candidatura d'Unitat Popular a l'Ebre. Ho han expressat a través d'una nota de premsa en la que la CUP considera que el tarannà de l'actual govern de la Generalitat i dels governs municipals de les Terres de l'Ebre és autoritari i gens consultiu. Per això, ni la ciutadania ni les persones professionals de la salut han estat informades de com seria aquest consorci quirúrgic que volen impulsar des del Departament de Salut. Però, diuen, ens podem imaginar que serà semblant al projecte que es vol impulsar a Lleida i que ha provocat tanta oposició entre la ciutadania i professionals de la salut. Des de CUP Ebre es creu que cal una reestructuració de l'Institut Català de la Salut. També es creu que cal treballar per millorar la seva gestió i coordinació i que s'ha de comptar amb les persones treballadores i usuàries en la seva gestió. La formació té clar que cal millorar la gestió pública, però no des de la privatització, perquè l'experiència demostra que la gestió privada és un niu de malbaratament de diners públics, d'opacitat i manca de control absoluta de com es gestionen els diners públics. Un model, diuen, que ha generat desenes de casos de corrupció en la sanitat pública catalana. Posen l'exemple del model de gestió de Sagessa amb tota la sanitat pública i fins i tot que pot arribar a empitjorar-la perquè els estatuts del Consorci Lleidatà permeten la intrusió de capital privat, un model que té oberta una investigació judicial per presumpta corrupció a més de 60 imputats, entre ells l'expresident de l'ICS i l'exdirector de CatSalut, i que també afecta els hospitals gestionats per Sagessa a les Terres de l'Ebre. Així, des de CUP Ebre es creu que la salut és un dret fonamental de les persones i que l'únic problema que ha tingut la sanitat pública catalana és qui l'ha gestionada, perquè ho ha fet des de criteris empresarials i amb interessos privats. Per això, la candidatura d'Unitat Popular a l'Ebre demana a la ciutadania i als professionals de la salut que es mostren plegats el rebuig davant d'aquest nou atac als nostres drets més fonamentals i també un compromís per a lluitar amb fermesa perquè aquest consorci mai esdevingui una realitat.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'informatiu Emute.
Seguim ara anant a l'Ametlla de Mar. Dissabte passat es presentava una aplicació, l'eRural Navigator, que permet millorar el servei de seguretat i emergències en rústica. Aquesta aplicació permet d'obtenir informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal i reduir el temps de resposta dels cossos d'emergència i seguretat. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Aquest passat dissabte a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va tenir lloc la presentació de l'aplicació de l'eRural Navigation, una app que permet reduir errors de localització i també temps de reacció dels cossos de seguretat i emergència en emergències produïdes en propietats en rústica. La policia local i el servei d'urgències municipals de l'Ametlla de Mar han estat durant els darrers mesos col·laborant amb aquesta iniciativa privada amb l'objectiu de posar a prova la seva eficiència sobre el terreny. Aquesta és una aplicació tant per a sistemes iOS com Android. Escoltem Rodrigo Teva, promotor d'aquesta aplicació, que ens parla del balanç que se'n fa d'aquests mesos de prova.
Inqüestionables. Marge d'error, sí, els hem de contemplar. I s'atribueixen, pot ser que un camí va passant d'un barranc i s'ha desgastat i te quedaràs a 200 o 300 metres de la finca en el pitjor dels casos. Te tocarà deixar el cotxe anar caminant, però estem parlant de casos molt extrems. També ens pot passar en un moment determinat que la base de dades a la que nosaltres ens connectem són dades oficials, pugui sofrir una desconnexió puntual i durant un parell d'hores no hi hagi connexió al sistema. Bueno, perfecte no ho és. Però en aquest cas concret que pot passar algun dia sempre pots anar a la cartografia de sempre. Però bueno, per la resta de coses és que no se li veu cap problema, al contrari, té moltes més possibilitats. No? Té una informació completa de la finca, metres quadrats, fins i tot els serveis d'emergència en un certificat digital autoritzat. Podríem accedir a dades confidencials, saber que és el propietari en temps real. No?
A més, a l'acte de presentació també es compta amb la projecció del documental L'APP de Rodri, de la productora Dick Roig, on es va explicar diverses experiències personals de gent que viu en rústica i que forma part del projecte de plataforma de cinema independent Spory Hunter.
Gràcies, Olga. Continuem ara a ritme de propostes i activitats d'agenda i anem cap a l'Aldea, municipi que demà dimarts 21 d'abril i com cada any celebra la jornada de la seva segregació. 32è aniversari concretament enguany de la segregació de l'Aldea i tot un seguit d'activitats que han organitzat el municipi amb motiu d'aquesta data. Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego.
Enguany l'Aldea celebra els 32 anys de la segregació de la veïna població de Tortosa i com cada 21 d'abril, l'Aldea celebra la seva festa local. En parlem amb Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Enguany celebrem el 32è aniversari de la segregació de l'Aldea i per a la seva commemoració ens acompanyarà l'entrega de premis del 9è concurs literari i artístic del grup Poemes del Poemes al Vent, que en recitaran poesia escrita per ells mateixos. Este és un grup nou que ha nascut a les nostres terres per difondre i fer més bonica la poesia. Després tindrem la banda Verge dels Prats que ens acompanyarà mentre se puja la bandera. Tots estos actes se faran pel matí. I a la nit, a les 8 de la nit, a l'Escrua, l'aldea Toni Gilabert, juntament amb l'alcalde i la regidora de Cultura, farà la presentació del llibre L'aldea i la seva gent, imatges per al record. Un llibre que porta detrás molta feina i una iniciativa de temps que ha donat un fruit preciós per a la nostra història i cultura del poble. Esperem gaudir d'un magnífic dia i històric com cada 21 d'abril, on ens recordem de la gent que va fer possible el somni d'un poble. Vos esperem a tots, a tots estos actes.
Un dia festiu i una festa assenyalada al calendari per tots els aldeans i aldeanes.
Gràcies, Seto, i no te'n vagues encara perquè tenim també una altra proposta dins de totes aquestes activitats a comentar. La presentació del llibre de Toni Gilabert sobre l'aldea i la seua gent. Novament, des d'Antena Aldaia, Seto Gallego.
Continuant amb els actes de la jornada festiva d'aquest 21 d'abril, a l'Aldea i a les 8 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre L'Aldea i la seua gent, imatges per al record de l'Aldea de 40 anys, Toni Gilabert. Actualment, Toni Gilabert forma part de l'arxiu històric de l'Aldea de forma totalment voluntària i més de 2.000 imatges antigues, compreses entre els anys 1905 fins al 1990 aproximadament, ja han passat per les seues mans. Després de 4 anys d'intensa feina i amb el recolzament de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Aldea, va voler plasmar amb un llibre les 180 millors imatges d'un record i d'una història. Toni Gilabert, autor del llibre, ens explica d'on va sorgir la idea.
La idea, pues bueno, la idea simplement és com una culminació del projecte que va començar fa 4 anys, perquè la veritat tenim una base molt bona una base molt bona de fotos i les hem pogut aprofitar ara per culminar el projecte este en un llibre que la gent li agrada molt, les fotos que mengen al Facebook i fer comentaris i tal, i hem decidit, primer volíem ficar 100 fotos, però al final ja hem de molt bons, vam aconseguir, la gent se va animar, m'ho deixava més, i al final hem fet un llibre en les 180 millors fotos que disposàvem.
La idea del jove autor és seguir treballant i compilant imatges per donar a conèixer la cultura del nostre poble.
Ara, doncs, seguir treballant per la cultura local, bàsicament, a mi m'agrada molt tema cultural del poble, intentem promoure coses noves i tal, i sobretot les coses així, les tradicions antigues i sobretot les fotos i donar a conèixer una mica a la gent la importància que ha sigut que ha tingut el nostre poble, un poble molt ric culturalment, històricament, i ha estat una mica sempre una miqueta no l'apreciem, tots no ho sabem apreciar, no ho sabem reconèixer la importància que té històricament i donar a conèixer i que la gent s'estimi una miqueta més el seu poble i el conegui millor.
Un llibre obligatori a les prestatgeries dels aldeans, l'aldea i la seua gent, imatges per al record. La presentació tindrà lloc dins dels actes festius de dimarts 21 d'abril a les 8 de la tarda i al local de l'Escrua de l'Aldea.
Gràcies, Seto, i viatgem ara cap a Deltebre. L'Escola de Música L'Espiga d'Or d'aquell municipi celebra estos dies la Setmana de la Música i ho fa amb tot un seguit d'activitats que, en este cas, i avui des de Ràdio Delta, ens explica Lluïsa Bertomeu.
Des d'avui fins al proper diumenge 26 d'abril, l'Escola de Música de l'Espiga d'Or celebra la Setmana de la Música. Tots els dies s'han programat audicions de flauta, saxo, cant coral, guitarra, clarinet, piano, vent metall i percussió a les 7 de la tarda a l'escola per tal de donar a conèixer el treball que estan duent a terme els alumnes i obrir-lo a tota la població, tal com explica el cap d'estudis de l'escola, Juan Miguel Alonso.
Esta Setmana de la Música el que pretén és com un escaparat de lo que fem, de lo que estem treballant durant tot l'any. A part, a veure, continuem tocant. Ara el dia és que vam tocar, vam estar als Premis Cultura 2015 tocant, la setmana que ve no l'altra toquem als Premis Ramon Calvo, no? Després ens ve l'audició de fi de curs també. Vull dir, no parem mai, no, de fer coses, però és una setmana que vaig veure molt viable poder-ho juntar tot en una setmana, no? Que hi hagi un pes cultural.
El diumenge, com a cloenda d'aquesta Setmana de la Música, es farà la segona trobada de bandes joves i el concert de primavera.
No, l'any passat vaig començar a dirigir, vam formar la banda jove de la Unió Musical Masdenverge, de la qual sóc jo director, també, i estàvem muntant peces, les mateixes peces allà i aquí, i aquí tenia uns instruments que allà no tenia i al revés, no? I vaig dir, per què no fem una trobada dels dos conjunts que porto i els xiquets poden tocar en una banda una mica ja més decent, no? Una mica més gran, amb més amplitud sonora i amb més possibilitats. Llavors el que fem és que durant el curs treballo les mateixes peces allà i aquí i un dia, que serà este diumenge concretament, pel matí assagem, després dinem i per la tarda fem un concert tots junts. L'any passat ho vam fer a Masdenverge i aquest any doncs, ho fem aquí baix, fem la tornada.
Un dels plats forts i estrella del cap de setmana serà dissabte amb el concert del Quintet d'Arpes de la Lira Ampostina a les 6 de la tarda a la parròquia Sant Miquel. L'Espiga d'Or convida tots els afeccionats a la música a gaudir de la programació de la Setmana de la Música amb entrada totalment gratuïta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com cada dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, fem una ullada també a la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem amb les categories més altes i, en este cas, una molt productiva, molt positiva jornada per als equips que militen a lo més alt, com diem, de les categories del futbol ebrenc. A la tercera divisió, que és on trobem un equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, aquesta jornada, victòria, pràcticament sobre el límit del temps, però victòria que, a més, li permet de tornar a tindre el liderat de la classificació. L'Ascó s'imposava 2-4 en el seu desplaçament al camp del Peralada. Cal dir també que al minut 90 el resultat al marcador era de 2-2, al minut 91 i al 94 l'Ascó marcava els dos gols amb què permetia de sumar estos tres punts que li fan recuperar el lideratge al grup català de la tercera divisió. L'Ascó és líder amb 63 punts, seguit de la Pobla de Mafumet amb 62. I també molt positiva la jornada per als dos equips del Montsià que militen a la primera catalana. Victòria de la Rapitenca jugant com a local, victòria per la mínima 1-0 gràcies a un gol de Verge davant l'Igualada que fa que els rapitencs sumessin en el dia d'ahir els 3 punts disputats al camp de la Devesa i victòria també de l'Amposta que en este cas també jugant com a local s'imposava per 3-0 al Torredembarra. A la classificació tots dos equips continuen sumant, la Amposta ara mateix és quart amb 43 punts, la Rapitenca sexta amb 41. A la segona catalana, grup sex, 28a jornada de campionat i els resultats, Vilaseca 8, tancat 0, Alcanar 2, Catalònia 2, La Cava 1, Camarles 1, Roda de Barà 1, L'Ampolla 0, Gandesa 1, La Canonja 1, Campclar 1, Cambrils 1, Valls 0, Jesús i Maria 0, Sant Pere i Sant Pau 0, Remolins Vítem 2 i Tortosa 5, del Tebre 1. És líder destacat el Vilaseca amb 70 punts, seguit del Jesús i Maria amb 60. Passem a la tercera catalana, grup primer, també 28a jornada de campionat i en este grup els resultats, Roquetenc 3, Sant Jaume 1, Pinell 2, Santa Bàrbara 1, Ginestà 5, La Sénia 4, Campredó 2, Batea 1, Flix 2, Aldeana 0, Corbera 0, Ulldecona 0, Godall 1, Horta 0, Mora la Nova 1, Alcanar B 2 i l'Ametlla 0, Perelló 2. És líder el Godall amb 54 punts, seguit del Corbera amb 52. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, 26a jornada en este cas de Lliga i els resultats en este grup, Xerta 0, Olímpic Mora d'Ebre 5, Remolins Vítem B 2, Ebre Escola 1, Tivenys 1, Benissanet 2, Aldeana B 2, Ascó B 4, Camarles B 1, Vilalba 4, Bot 0, Arnes 4, La Galera 0, Roquetenc B 2 i Catalònia B 3, Jesús i Maria B 3. És líder el Vilalba amb 60 punts, seguit de l'Ascó B amb 57.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un dia, doncs, agradable, tot i que el nord ha començat gairebé d'hivern a muntanya amb aquestes pluges de 5-12 litres al nord de l'Empordà. Clarianes també al País Valencià i a bona part de l'arxipèlag Balear. Temperatures suaus, no canvien gaire. Alta mar hi ha d'haver, doncs, marejola, marees de maror, vent no gaire destacable. Demà, doncs, bastant de sol, alguna bullina, a la tarda, 4 gotes, algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, per això hem posat aquestes nuvolades. Dimecres arriben núvols del País Valencià amb alguna pluja cap a la costa catalana, 4 gotes si arriben a caure, i pel dia de Sant Jordi, doncs, més clarianes, tot i que a la tarda A la Catalunya central nord o al Pirineu podrien caure alguns ruixats, algunes gotellades, però sembla que pinta un bon Sant Jordi.
I com és habitual, diàriament fent una ullada a la situació meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat d'un temps d'informació que cada dia us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre amb la col·laboració dels diferents serveis informatius de les emissores que integren aquesta associació. Dilluns, 20 d'abril, temps d'informació que una jornada més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Com cada dia, gràcies per seguir-nos i fins demà. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.